Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Cotxe en condicions meteorològiques adverses. El darrer dia que parlàvem amb en Paco Gorjón parlàvem del cotxe en condicions econòmiques adverses. Avui parlem de condicions meteorològiques adverses i d'aquells punts que val la pena tenir en compte a l'hora de sortir amb el cotxe. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Que nevava allà dalt?
Ha caigut alguna cosa.
Com som, eh? Ha caigut alguna cosa allò de dir.
Alguna cosa, sí.
Bé, doncs si cal alguna cosa més, o sobretot si vostès es desplacen a llocs de més fred, perquè ja ho saben que aquí no gran cosa, però a la mínima que te'n vas cap endins, a Vilafranca, ja poden trobar temperatures molt més baixes, gel, etc etc. Avui en Paco ens porta allò uns quants consells bàsics per tenir el cotxe en condicions, no només avui, sinó de cara a aquest cap de setmana, en què ve molt de fred, encara que no plogui ni hagi de nevar, amb fred el cotxe val la pena també portar-lo en condicions.
Home, necessita una mica més d'atenció. O sigui, el que necessitaríem per unes condicions normals, amb una temperatura ambient, bueno, la temperatura que tenim aquí a Sitges durant pràcticament tot l'any, però clar, en el moment que aquesta temperatura t'està baixant 15 graus de cop, que és el que està passant ara, clar, no tots els components del vehicle funcionen, actuen
i reaccionen de la mateixa manera.
O sigui, amb unes condicions normals, amb un 50% d'ús de tots aquests components, el cotxe actuaria bé, però en condicions adverses la veritat és que no, Sí, ha d'estar al 100%.
Doncs vinga, comencem amb algun dels punts més fonamentals: pneumàtics. Portar-los, no només hi ha la pressió adequada, sinó amb el dibuix adequat.
Adequat i correcte.
I correcte. I si convé cadenes?
Bueno, cadenes si...
No, en el cas que parlem de desplaçaments...
Si
allò,
hem de fer un desplaçament cap al Pirineu o cap a zona de muntanya, jo aconsellaria portar-les, perquè quan et trobes una carretera tallada, en aquell moment com ho solucionas el problema? Perquè si la policia no et deixa continuar endavant... Si pots donar la volta i tirar enrere, vale, però és que a vegades la volta no la pots donar i tirar enrere. O sigui, quedes allà tallat i, bueno, i a l'hora de comprar, doncs clar, no és el mateix comprar unes cadenes que les vagis a comprar tu que hagis de comprar-les en un lloc de...
Evidentment.
Que estiguis enganxat. Perquè ja pagaràs...
Gust i ganes. Gust i ganes i cadenes. Les tres coses. Ara hi ha cadenes molt fàcils de posar, no? Que no són estrictament cadenes en el sentit de...
La cadena és la cadena de tota la vida,
sí?
I és la cadena eficient, o sigui, la que trenca el gel i la que tires endavant. Tot l'altre són, bueno, solucions ràpides que, bueno, depèn de les condicions funcionen, depèn de com condicions no funciona. Tot això ha anat sortint degut a que cada vegada la distància que hi ha entre la roda i el palafang del cotxe i els interiors cada vegada és més petit, perquè, com podeu veure, cada vegada els pneumàtics són més grans. Llavors aquesta distància cada vegada està més reduïda.
D'acord.
Llavors no hi ha espai per poder posar la cadena. De fet, hi ha un cotxe l'altre dia, no sé si parlàvem, no sé si era un Mitsubishi, que, bueno, se'l va comprar perquè volia... No, era un Skoda 4x4, que el volia portar a la muntanya i sí. Resulta que no tenia cadena. Aquell cotxe no se li poden muntar cadenes, perquè no hi ha espai. Quina gràcia. O sigui, si compres un turisme all-road d'aquells 4x4, que no li pots posar cadenes, això s'ha d'encuidar, perquè depèn de l'ús que se li ha de donar al cotxe, a l'hora de comprar s'ha d'informar.
Suposo que alguna solució deu haver, no?
Sí, clar, posar rodes de claus o rodes de contacte, però... no sé, haver-te de comprar unes rodes de claus o de contacte per anar un dia a la neu, unes cadenes sí que les pots comprar.
Perquè ara ja suposo que aquella mena de... aquella mena de malla o aquella mena de cadenes de, em sembla que són com de nylon o
hi ha unes que són com de nylon, unes altres que són com pell de foca, hi ha moltes variants.
D'acord, que suposo que en la majoria de situacions que no siguin massa complicades,
quan hi ha poca, quan és neu i hi ha poc glaç, tires, però a la que està glaçat, que has de trencar,
sí, sí, a la que t'hagi enxampat una nevada forta, aleshores...
que tinguis un dit o dos dits de gel a sota, allò no trenca. O sigui, si el, de fet la cadena és per anar trencant. Si no trenques, rellisques.
No té cap sentit si no trenca el gel, està clar. Per tant, compta també amb això, però sempre portar, si algú al cap de setmana, i sobretot en aquesta època li agrada allò donar toms i anar a esquiar a algun lloc o altre, sempre portar les cadenes...
Les cadenes, i sobretot les cadenes adequades. No anar amb un amic i demanar-li les cadenes del cotxe de l'amic, perquè arribarà el moment de muntar-les i aquella cadena no anirà amb... o sigui,
d'acord, ha... abans... la cadena ha d'anar d'acord, suposo, amb el diàmetre, sí, del pneumàtic, amb el gruix del pneumàtic, l'amplada del pneumàtic.
Abans per comprar cadenes hi havia les petites, les mitjanes i les grans. Bueno, amb tres models cobries tot. Ara no, ara hi ha molta varietat de llanta, molta varietat de pneumàtic. Llavors cada cotxe té la seva cadena específica, o sigui, potser amb una cadena pots cobrir dos o tres models de cotxe, però no és de dir que me les deixa fulanito. A veure, si és el mateix cotxe, sí.
Sí, està clar,
però
evidentment.
Però no, allò per anar a fer la prova, no, perquè no les posarà. I un altre consell molt important és no ho deixis per última hora. O sigui, fes la prova, te'n vas al passeig, allà, amb el solet, i t'entrenes.
Entesos.
Fas una mica d'esport allà.
En col·locar cadenes.
Vale. Perquè no és el mateix col·locar unes cadenes al passeig a 21 graus que col·locar-les a 3 sota 0,
sí,
fosc, amb baixada, i que van passar en cotxes.
Ens ho estàs posant molt difícil, però diguem-ne que...
Però és que quan les hauràs de posar...
No, serà una circumstància...
És que quan les hagis de posar estaràs en aquestes condicions. Perquè si no, no les posaràs. O sigui, sobretot portar guants, ben preparat amb guants, perquè unes bones cadenes sense uns guants no les posaràs.
D'acord, perquè et gelaràs les mans i no hi haurà...
Quedarà gelat
i no hi haurà forma de posar-les.
I una llanterna. Important. Perquè per molta llum que tingui el cotxe...
A la zona del pneumàtic no es veu
d'allò.
És complicat posar unes cadenes o això és un tòpic?
És complicat.
És complicat.
És complicat. O sigui... Per això dic que t'has d'entrenar. O sigui, no pots anar a comprar les cadenes, perquè compraràs les més cares, i quan més cares, més complicades. O sigui, la cadena autèntica de tota la vida, sí, aquella amb el ganxo per dintre, aquella és la cadena que més ràpid es posa. Tot l'altre, bueno, es van inventar aquelles de plàstic que es posaven, sí, per les bandes.
Sí.
Però, clar, quin problema tenia allò? Que aquella cadena no es desmuntava, aquella cadena havia d'anar,
sí,
tot
incorporada
tot el maleter.
Sí.
Llavors, i el maleter que portaves. Sí, que,
d'acord, és a dir, que tot porta pros i contres,
sí,
no?
Sí, la millor és la cadena típica de sempre i sobretot entrenar-se a posar-la, i que trigaràs, si estàs ben entrenat, doncs trigaràs igual 2 o 3 minuts, com a molt 5, cada roda, 2 minuts, has matat l'assumpte, però és que si no pots passar una hora i no...
D'acord. Amortidors i frens. Amortidors, de vital importància, ens diuen, Paco, de cara a l'adherència dels pneumàtics a la carretera.
Això va lligat pneumàtics i amortidors. És que pneumàtics, amortidors i frens, que és el que hem parlat sempre,
sí,
és
aquest equip, aquest equip bàsic per...
És un kit, és el kit de supervivència a l'hora de circular. I en condicions adverses, doncs, encara més. O sigui, un amortidor en males condicions, doncs, el que passarà és que rebotarà encara més, i l'important és que el pneumàtic sempre estigui tocant a terra. Per tal de no...
I tan important com els frens, Paco, la forma de frenar, no?
Bueno, la forma de frenar avui en dia ja... Jo recordo abans, que m'explicava el meu pare, que els... Perquè va tindre un company de feina, que era de Suècia, llavors aquell sabia frenar fent l'ABS ell, perquè sabien frenar, amb tacte controlaven el vehicle. Ara, si fem un estudi dels vehicles que estan circulant, jo crec que sobre el 90% ja van amb ABS. 90, 80, a la funció de l'ABS és que tu no pots fer res, tu el que has de fer és frenar, i l'ABS és ella el que actua per... Si vols fer invents és quan és pitjor. Si portant ABS, el millor és que el cotxe fa la seva...
Però suposo que és millor no frenar enèrgicament, no? O almenys això és el que ens diuen.
Sí, el que diuen, però si és un cotxe equipat amb ABS, per, o sigui, a la que tu trepitgis i una roda, o sigui, un sensor de la roda detecti que hi ha...
Que la roda patina.
Patina, al moment connecta. O sigui, millor no fer les coses...
Sí, 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 millor fer les coses...
No? Però que una, és que una ABS està preparat per això. O sigui, en el moment que detecta que una roda ha lliscat, ell mateix ja s'ha posat en marxa i el millor és mantindre.
O sigui que en aquest sentit tenim els cotxes més adaptats a situacions complicades que abans.
El que parlava un dia que deia que heu de tindre cotxes amb tota aquesta tecnologia per circular per Sitges, sobrava? Bueno, avui no sobra. O sigui, en aquestes condicions és...
És una seguretat tenir un cotxe amb tecnologies d'aquest tipus que permeten mantenir la trajectòria en situacions complicades, no?
Correcte, el que passa és que, clar, estem pagant un preu per utilitzar-lo poder un dia o l'any que ve cap vegada.
Sí, però si aquest dia no ho tinguéssim, potser ens passaria alguna, ens passaria alguna desgràcia com no anéssim amb molt de compte, no?
Passaria.
Llums.
Llums, com tots sabem...
I et pregunto d'entrada si aquesta recomanació que... De vegades es fa amb més èmfasi o menys èmfasi de portar les llums d'encreuament sempre activades. És una bona recomanació.
Sí, de fet hi ha països que ja el cotxe va directament. Ara ha sortit aquesta llum moderna...
Sí, aquesta llum de LED que queda permanentment engegada.
Sí.
I que es veu molt, tot sigui dit, perquè es veu molt.
A veure, és que no sé com dir-ho. Per circular en condicions normals de dia... Jo, sincerament, ho trobo una xorrada. Mira, ja et diria que activar les del darrere, bueno, vale, perquè quan tu vas circulant el cotxe de davant poder veus alguna cosa més. Però davant, o sigui, què més llum tindràs que la llum del dia? O sigui, tu fes la prova, tu encens les llums del cotxe.
Sí, però si el sol no ha de veure res, sí.
I què t'aporta? No t'aporta res. Ara, les del darrere... Sí, no et diré que no. El que passa és que, clar, això pot portar confusió a l'hora de...
Sí, sí, està clar, de frenar i de...
Llum de fre, no?
Ara, en dies com avui?
Sí.
Sí, un sí rotund, eh?
Un sí, o sigui, sense cap tipus de... Ha sortit la matí i ja pots engegar i...
Que ara que no estiguem a Lleida, en un dia com aquest,
això,
val la
per
pena?
Per això, o sigui, tot això ve dels països nòrdics. Els nòrdics circulen sempre amb les llums, o sigui, i tot això ha anat baixant. Que, bueno, estem en una època d'intentar reduir costos, estalviar energia i circular amb un cotxe amb les llums enceses, el consum puja. Tens un consumidor. El consumidor li està produint al motor que treballi més forçat. Treballar més forçat necessita més combustible. O sigui, bueno, seria ja un debat una mica...
D'acord. Però en dies d'aquest tipus, les llums engegades. Alçada correcta de les llums per no enlluernar.
Clar, això és importantíssim. Però clar, això
és difícil que nosaltres ho puguem...
O sigui, un usuari això no ho pot controlar. No sé que sigui molt...
Hi ha cotxes, però, no?, que porten un...
Sí, vale, però tu controles, però tu saps l'alçada que ha d'anar. Vale. Hi ha vehicle modern que porta control de suspensió. Aquell ja estan preparats per buscar un nivell. Vale? Aquell sí que s'autoregula ell sol. Però un cotxe de gamma mitja normal, o sigui, hi ha un nivell, hi ha un patró, hi ha una màquina que la poses davant i tu allà pots graduar al punt zero i a partir d'allà saps, amb el mando interior, si tu l'aixeques o baixes.
Si vas amb el cotxe més carregat de darrere o menys carregat de darrere, evidentment el cotxe inclina el morro amunt o avall.
Però sempre quan has de saber quin és el punt zero. Perquè moltes vegades, si no saps el punt zero,
puges o baixes i no...
I l'estàs liant.
D'acord. O sigui, quina importància també portar els llums a la correcta alçada per tal de no enlluernar.
Alçada correcta i un altre tema molt important en el tema dels llums. De tota la vida s'havia sentit, ves en compte amb els llums, que si no posaran una multa. Ara, portar una llum fosa no és...
Motiu de multa?
No és cap infracció. No. T'aconsellen que la canviïs, perquè hi ha molts cotxes que canviar un llum del davant...
Ah, d'acord. Sí, allò que ens havies comentat, eh? Que has de canviar tot el... No la bombeta sola,
no,
sinó...
No, canvies la bombeta, però, ojo, per canviar la bombeta no la canvies en 2 minuts, i menys a la carretera. Llavors, què passa? Que hi ha molts cotxes que, bueno, ja la canviaré, i et trobes un dia com el d'avui, i avui jo no sé si serà motiu de sanció, però crec que hauria de ser, però, perquè avui sí que és obligatori circular amb la senyalització, i sobretot això, no deixar cap llum a la que notis que una llum està fosa o poses un intermitent i veus que va molt ràpid. Si tu saps, doncs la canvies, si no, busca un professional que ho faci, però no ho deixis. Més de cara...
Filtre de l'habitacle, què és això i com funciona?
El filtre de l'habitacle és molt important perquè aquest filtre està bastant oblidat en el sector de la reparació.
Per això t'ho preguntava.
Sí, perquè està molt... Per què? És un filtre que no està a la vista, és un filtre que ara ja han baixat de preu, però al principi eren una mica cars. I què passa amb aquest filtre? Aquest filtre el que fa és tot l'aire que entra dins de l'habitacle passa a través d'aquest filtre.
D'acord. És a dir, aquell aire, quan no tenim el sistema d'aire condicionat o de climatització o el ventilador engegat, aquell aire que entra, diguem-ne, de les boques laterals del tablier, aquell aire que entra dins passa per aquest filtre.
Passa per aquest filtre.
Que és aire de fora, de l'exterior.
I l'aire condicionat passa per aquí. Tot l'aire que circula per dins del cotxe
passa per aquest filtre.
Per aquest filtre. Què passa? Això, al principi de sortir aquest filtre, trobaves en cotxes que, en dies com avui, venia el client amb tots els vidres entelats i no veia res. No veia res. I no hi havia manera. O sigui, ja podies posar aire fred, ja podies posar el que volguessis, que allò no es desentelava. Clar, per què no es desentelava? No hi havia circulació d'aire.
D'acord.
Aquest filtre és molt important. Portar-lo sempre net. No vol dir que es canviï cada setmana, però una vegada a l'any o cada revisió, sobretot, canviar-lo. Perquè una vegada el hagis tret, veuràs totes les impureses que entren dins del... el que és el vehicle.
O sigui que veritablement és un filtre semblant a aquests filtres de l'aire condicionat que quan els traiem i els veiem plens...
És això, però dins de l'auto.
Dins de l'auto.
O sigui, és exactament això.
Per tant, a la mesura que aquest filtre estigui obstruït, no permet la circulació de l'aire entre l'interior i l'exterior del cotxe.
I què passa? Que el ventilador que hi ha entremig, que és el que succiona l'aire perquè circuli dins, comença a treballar forçat. Pot acabar cremant-se el motor del ventilador, es pot acabar cremant el mando, el consum del vehicle pot augmentar, perquè clar, és que aquell motor està treballant el doble. O sigui, és un filtre molt important a l'hora de canviar i en els temps d'humitat, de pluja, de neu. Quan portem un filtre obstruït al 50%, notarem que els vidres no hi ha manera de
desentelar-los.
No hi ha manera.
És... Precisament per això, perquè estem creant a dins un clima...
Un clima que
no es transmet a fora.
No es regenera.
D'acord. Com si estéssim dins un hivernacle i, per tant, com que no pot entrar l'aire exterior, no desentelarem...
Abans que es feia, obries una mica la finestra, posaves aire i, al moment, te'n baixava.
Doncs aquesta seria una de les raons. Important, per tant, el filtre de l'habitacle. Calefacció.
Bueno, la calefacció és un punt vital a l'hora de circular a l'hivern. O sigui, per fer un trajecte curt, poder no la necessites, perquè tampoc ni actuarà. Perquè la calefacció en un vehicle... com funciona juntament amb el líquid refrigerant, o sigui, té un temps per agafar temperatura, que pot ser uns 5 minuts, més o menys uns 5 minuts. Clar, si el trajecte que fas és de 5 minuts, si no tens calefacció, és igual. Però és molt important, doncs, ja de cara a això, el confort que pots tindre tu a l'hora de conduir, o si et trobes amb un embús, o et trobes amb una caravana, et trobes, com a mínim, està en condicions. O sigui... una de les normes més importants que hi ha per la conducció és que la temperatura que tu tinguis dins de l'habitacle sigui idònia perquè tu estiguis...
Sí, que no et sentis veritablement incòmode.
A l'estiu no tinguis calor i a l'hivern no tinguis fred. O sigui, has de tindre una temperatura correcta perquè el teu cap estigui en condicions a l'hora de... Després, els neteja vidres, bueno, com a mínim.
Bastant fonamental, no?
Sí, perquè els neteja vidres és com els paraigües al Corte Inglés. El dia que plou van al magatzem i treuen tot el que tenen i ho venen. El neteja vidres és un component que està una mica oblidat també, perquè...
Bueno, ho fem servir de tant.
Perquè no plou, i el dia que plou li dones i ja no es veu res. Bueno, anar mantenint-los. Ara, amb el tema que hi ha aigua per netejar, ara ja no és com abans. O sigui, ja et dones compte, ja saps que... i ets conscient que no els tens.
Ja veus que no els tens
sí,
bé, no?
Ja amb temps vas veient que això
tot, no... Tot i que ara suposo, Paco, que també hi ha escombretes molt singulars, no? Els cotxes, els fabricants ara tenen multitud de...
Si abans era complicat,
exacte,
ara és un món ja.
Vull dir, abans les escombretes, els recanvis d'escombretes d'allò, bé, dues escombretes...
Paraves a una benzinera, més llargues, més curtes, curtes, però les posaves.
Eren aquestes.
Ara no. Ara has de posar l'escombreta que correspon a aquell vehicle. I com comprendràs, amb una benzinera o amb una botiga de recanvi, no ho tenen. O sigui, per tant, és important... Ja veieu que he posat un, dos, sí, tres, sí, quatre, cinc, set punts.
Bàsics.
Aquests set punts han d'estar... En condicions com ara, han d'estar al 100%. Condicions de temperatura...
Sí, sí, allò que dèiem, amb un temps normal i corrent, diguem-ne que la meitat de coses no afecten tant.
Estic segur que vas...
Si fa sol, no faràs anar els neteja vidres, si fa sol, no faràs anar la calefacció, si fa sol, és clar, no faràs anar les llums, la meitat de coses, no?
Aquí, però... aquí per exemple, s'acostuma a fer bastant quan la calefacció del vehicle funciona amb... O sigui, el líquid del motor surten dos tuberies que van cap a dins de l'habitacle i a dins de l'habitacle hi ha un radiador petit. O sigui, és com si fos un ordinador la mida aquesta, un radiador. Llavors, amb una aixeta es fa circular l'aigua calenta per dins de l'habitacle amb un petit ventilador i això és la calefacció. Què li passa amb aquests radiadors? Amb el temps, abans tot era coure i el coure era, la vida era pràcticament eterna. Ara tot és alumini, aleacions... prensat en plàstic, i clar, amb el temps això es produeixen poros. I aquests radiadors, doncs, bueno, hi ha cotxes que per canviar un radiador d'aquests és necessari desmuntar tot el que és el panel del vehicle, s'ha de treure, canviar el radiador, clar, això són reparacions que...
Que valen diners.
Valen diners, i hi ha cotxes que bueno, que ho mereixen, i hi ha cotxes pues, que no ho mereixen, o la reparació supera... Llavors, què s'acostuma a fer? Les dues tuberies que entren cap a dins es fa un bypass,
sí,
es fa un pont,
és a dir, es fa anules, un pont s'anula el radiador,
el radiador de dins, i bueno,
diguem-ne que no hi ha tanta calefacció com hi hauria.
No n'hi ha, però clar,
sí, sí,
això s'ha de ser conscient en el moment que compres un cotxe o l'has anul·lat
o tens un cotxe de segona mà que li passa això, allò que ens deia en Paco, amb una balança poses el cost de la reparació amb si val la pena o no.
Clar, llavors quan arriba unes condicions com aquestes, et trobes que no tens allò que has anul·lat, però has de ser conscient del que en el seu dia has volgut.
I de què tot no es pot tenir, ho posen la majoria de casos, eh? Pneumàtics, amortidors, frens, llums, filtre de l'habitacle, calefacció i neteja vidres, punts bàsics per tenir el cotxe en condicions davant de situacions meteorològiques adverses, i si algú de vostès doncs, aquest cap de setmana de marxar o té un d'allò, doncs sobretot tenir un cotxe ben preparat. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Vinga.